Els dilluns a Ràdio Palamós fem entrevistes tal com som perquè volem conèixer més a fons la societat palamosina i de l'Empordà. I avui us presentem l'Associació d'Empresàries i Directives de l'Empordà, un grup d'empresàries amb ganes de potenciar l'activitat empresarial de la dona a la comarca. Avui comptem amb la presidenta d'aquesta entitat, l'Eulàlia Puig. Què tal? Molt bon dia, Eulàlia.
Hola, bon dia.
I una de les sòcies de l'associació, la Susana Caner. Molt bon dia, Susana.
Hola, bon dia.
A veure, anem a pams per introduir una mica a la gent que ens estigui escoltant. Eulàlia, tu com a presidenta, explica'ns qui sou, l'Associació d'Empresàries i Directives de l'Empordà.
Mira, som un grup de dones, també tenim homes, que no estem en contra que hi siguin, que volem ajudar-nos a fer créixer les nostres empreses i a fer més potent tot el teixit empresarial en l'Empordà. Mm-hmm. Pensem que estar totes agrupades dona més possibilitats a totes d'expandir-ho, de fer-nos gran i de, sobretot, dignificar el paper de la dona a l'empresa.
Com fa que us vau constituir?
3 anys.
Mm-hmm. I esteu situades al Viver?
Estem al Viver d'Empreses, a l'Ajuntament de Calonja va ser molt generós i des del principi ens va deixar un despatx allà en el Viver de qui vulgui venir. Estem en el Viver d'Empreses de Sant Antoni a Calonja.
Quantes sòcies
En aquest moment estem a prop d'un centenar. Ara no hi hem arribat, però estem a la vora.
I tu des de l'inici, Susana, ja vas començar a formar part?
Jo fa 2 anys que formo part de l'associació com a economista i participo en algunes activitats que fem per donar suport a totes les sòcies.
Una mica l'objectiu que també comentava l'Eulàlia és fer rellevant també aquest empoderament de la dona en el món de l'empresa, que m'imagino també que en els temps que corren és més necessari que mai en aquest sentit.
Sí. Tradicionalment la dona de l'Empordà sempre ha tingut un paper primordial, tant a la família com a l'empresa com al negoci. Sempre hi ha hagut, quasi sempre, una dona. Però també tradicionalment quasi sempre ha estat una mica amagada. Nosaltres volem posar el relleu que hi és, que té un paper important i que pot fer les coses tan bé com un home. No volem competències, sinó només volem posar el relleu que podem.
Quines característiques principals té aquesta associació en comparació amb d'altres associacions empresarials?
Bueno, nosaltres tenim moltes ganes de treballar per fer networking, de buscar ponències que puguin ser favorables a crear nous coneixements, evitar tenir que anar a la capital, a Girona o a Barcelona, a buscar solucions a problemes, que, de fet, si les posem en comú totes, quasi sempre es troben solucions. És una mica això, el treballar juntes.
I les característiques dels negocis són diverses? Quin tipus, diguem, de sectors hi ha representats en aquesta entitat?
És sorprenent perquè en els dinars que hem fet, que ens hem trobat i ens coneixem, moltes de nosaltres sabem qui som, però no sabíem a què ens dedicàvem. I ens hem sorprès gratament de que algunes de les empreses potents i professionals en alguns sectors doncs som formades per persones que coneixem i que no sabíem que es dedicaven allò. Ha sigut molt interessant i molt enriquidor saber que si busques una empresa de fusta, una empresa de parquet, una empresa sanitària, una empresa que tracti un quiropràctic especialista en una àrea determinada, qualsevol sector, doncs sorprèn, dius, ostres, però si ho tinc aquí al costat, no? I això ha sigut molt, molt enriquidor per donar-nos seguretat i créixer, evidentment.
Mm. Estem parlant de petita i mitjana empresa, bàsicament?
Sí, sí bàsicament.
Mm. Mm. És una mica, doncs, aquesta seria la radiografia, diguem, de l'empresa tipus a la comarca, no?
Exacte. Mm. Exacte.
Quines necessitats heu detectat des que us vau constituir com a associació que té, doncs, l'empresariat del Baix Empordà?
Principalment jo penso que és això que diu la Susana, el conèixer-nos entre nosaltres, el fer pinya, el fer teixit, normalment són negocis que són pròspers, que van bé, però que estan una mica aïllats perquè el dia a dia fa que cada un es dediqui a lo seu i prou, i que si busca solucions abans anés a fora a buscar-lo. I per tant, ara no, estem aquí, fem moltes activitats, intentem fer coses potents. Ja des d'abans de constituir-nos havíem participat en el Congrés d'Emprenedoria. Des del primer any hem estat al Congrés d'Emprenedoria. Abans com a dones del Baix Empordà, perquè hi ha una altra associació que jo presideixo, que és la de dones del Baix Empordà, que són tot tipus de dona, tingui o no tingui negoci, i llavors d'aquest dones del Baix Empordà, que té 14 o 15 anys i que hi ha més de 600 persones allà, va sortir la necessitat de les empresàries, les que tenien uns problemes. Però havíem estat ja en el Congrés d'Emprenedoria i allà sempre hem portat ponents, La veritat és que en aquests moments no sé per què m'ha sortit el Congrés de... Que em perdonin els oients, però no sé per què parlo del Congrés d'Emprenedoria.
Per què? Suposo que t'ha sortit per alguna cosa.
Sí, bueno, al fil del que devíem parlar. Però vull dir que... que allà vam començar a detectar segurament la necessitat de fer aquesta associació.
I com a associació i com a membre, quan jo vaig entrar i vam fer el primer reunió i parles amb les companyes, perquè al final som companyes, el fet de que totes tenim la mateixa inquietud, que és la professionalització, de fer un pas endavant, de tenir aquesta consolidació com a empresàries i sobretot la confiança. Perquè si tu vols col·laborar amb algú o vols comprar un producte o servei, si no hi ha confiança i professionalitat i lleialtat, estàs mort. Per exemple, compres una finestra, sí, no és tot el preu, sinó que és la qualitat, el producte, el servei que dones. I quan tu estàs amb aquest equip de persones que totes tenen aquest interès de donar-se a conèixer, si a sobre és aquella persona que tu fa temps que coneixes i que veus que la seva trajectòria empresarial és afí en aquella persona, te dona confiança a demanar-li doncs, o aquell servei o aquell producte que saps que te correspondrà. No?
Però com es aconsegueix aquesta professionalització?
Amb molt d'esforç. Molta formació i molta resiliència, perquè costa molt ser dona en el món empresarial, formar-te, treballar, i sempre has d'estar demostrant constantment a dia d'avui que allò que fas t'ho has guanyat tu per el teu esforç.
Aquestes
no
alçades
per res
encara,
més.
Encara estem amb
aquest
tabú?
I tant, sí. I és. I això hi és, això hi és, desgraciadament hi és. Menys, però hi és.
És important també, doncs, en aquest sentit del que estàs explicant, Susana, que l'associació es diu empresaris i directives. Uh-huh. Perquè si una de les coses que sempre doncs, ha pecat doncs, el món, diguem, patriarcal, en el món laboral també, és que en els càrrecs directius hi acostumen a haver-hi homes. No?
Sí, i en algun cas concret, parlo per experiència amb una de les companyes, que no diré el nom, però... El cap visible és el pare i el germà, però l'ànima de la direcció financera i de la gestió interna de la companyia és ella. Ella va fer sortir del fracàs empresarial per una bona gestió i administració perquè venia d'una formació exterior internacional superbona i per tema personal es va incorporar de nou a l'empresa i la va reestructurar tota. Clar, quan veus això, dius que jo estic a l'ombra. Com que estàs a l'ombra? I aquesta sensació encara hi és. A poc, l'objectiu de l'associació és donar aquesta seguretat a nosaltres mateixes, de creure'ns-ho que realment estem fent allò ben fet, que és sumar a l'equip de l'empresarial, de l'empresa familiar, del company o companya que estan a la teva taula junts i que cadascú fa una cosa bona. Aquí el que es tracta és de sumar. I no perquè siguis home o dona, doncs no pots sumar, al contrari, no? I aquí es tracta de fer, i quan trobes un company i companya que tu passes bé a la feina i estàs a gust i te sent realitzat, tot això multiplica. I ja que el dia a dia hem de treballar, doncs, com a mínim, que ens sentim bueno, a gust i produïm amb allò que ens hem compromès.
Tu, Susana, ets economista?
Sí.
I Eulàlia, la teva empresa, a què es dedica?
No, jo estic jubilada, jo durant molts anys he portat comunicació i relacions institucionals a la Caixa de Pensions. Per tant, conec bé el món empresarial, els problemes que té la persona femenina amb un càrrec directiu, amb un món masculí, i és un tema que sempre m'agrada trencar. Jo ja fa anys que estic jubilada, tinc una empresa petita de béns i de comunicació, però pràcticament la meva feina ara és presidir l'associació.
Ara que dieu les dificultats que es troba una dona en el món empresarial, quins són els principals prejudicis en els que us heu anat trobant a la vostra carrera professional?
Un home, per principi, no té mai que demostrar la seva professionalitat. Ell té una carrera i, per tant, s'entén que si és un advocat serà un bon advocat i si és un economista és un bon economista. La dona, tradicionalment, sobretot en la gran empresa, ha de demostrar que és un bon advocat o un bon economista. I això ja de per si és un repte que has de superar i que, per tant, afortunadament, cada vegada ho anem superant. Però és un repte que s'ha de superar constantment.
Ho ha de demostrar amb el seu esforç i talent, però després també s'hauria de quantificar després amb els sous que segueix sent també una de les desigualtats, no?
Sí,
en la cadena, diguem...
Encara hi és, encara hi és. Nosaltres com a associació no ho trobem tant perquè tenim alguna directiva, però sobretot tenim empresàries que tenen la seva empresa i per tant no ens hem trobat gaires problemes de variació de sou, però de les grans empreses sobretot sí que passa molt, o en el càrrec de les directives també.
Clar, es podria dir doncs, que el món empresarial és poc feminista en aquest sentit. També.
Absolutament.
Si ja ho és la societat en general, el món de l'empresa és poc feminista.
Absolutament.
Doncs sí, absolutament sí.
I en els temps que corren actualment, en el que doncs, malauradament hem vist que molts dels valors que pensàvem superats en una societat moderna cada cop estan tornant, no? Una mica més retrògrades, no? En molts aspectes.
Molt, i molts límits els posem nosaltres. Jo m'he trobat, jo he tingut que donar feina a moltíssima gent al meu càrrec, i et trobes en que moltes dones els límits els posa ella. La dona li fa por arriscar-se o no vol, i et trobes amb que les dones no senten una feina perquè implica viatjar, hi ha moltes dones que no volen un sou molt gran perquè el seu marit el té més baix i per tant li sap greu, i això m'hi he trobat, i tot això limita molt el dia a dia, i això s'ha d'anar superant perquè són tot tonteries, però que marquen definitivament a la gent. La que no vol un lloc perquè vol tenir fills i per tant es vol dedicar a lo de la família. Saps, tots aquestes espècies de tabús que no teniu els homes, nosaltres ens els autoimposem. O sigui, que la societat no és que sigui feminista en absolut, eh? Però nosaltres, com a dones, també ens posem a vegades uns límits que no serien necessaris si penséssim una mica.
L'autocensura, directament.
Sí.
Ara que parlaves també d'un dels casos que seria la maternitat, més aquí ara a Palamós doncs, estem durant tot el mes en el Servei d'Igualtat reflexionant sobre la maternitat o no des d'un punt de vista feminista. És un dels casos que encara també es veu en el món de l'empresa, no? Sí. No contracta una dona perquè pot agafar la baixa per maternitat i no ens
és
interessa.
És que amb una pime petita tenir un lloc de responsabilitat i agafar la baixa 4-6 mesos per maternitat, per la pime, és un problema.
No, i per l'empresa
és un problema.
Perquè l'empresa gran, un càrrec de responsabilitat, si se te'n va 4 mesos, vol dir que tens que formar algú i no tens temps. I, per tant, intentes contractar dones, però el sentit comú et dona contractar un home, perquè saps que difícilment ara poder ho arreglarem amb això del permís de paternitat. Però fins ara això era un problema molt important de la nostra societat.
Com es concilia doncs, la vida familiar amb els interessos també de l'empresa, doncs, en aquest sentit?
Depèn del sector i depèn del tipus d'empresa. Per exemple, amb la restauració és un problema. Amb una empresa que la feina sigui d'administració, estiguis al despatx, ara el teletreball, és una de les coses bones que ha portat el Covid, pot ajudar a minimitzar doncs, aquesta situació i la pot afavorir, inclús. Perquè al final, ja no penso jo, com a professional, penso que per l'experiència, jo en el meu equip de treball, jo no tinc un horari fixe. Per què? Pues perquè, desgràcia, tens uns tempos i uns terminis de presentació d'impostos que si t'enganxa ara el pont del dia 15, com ara que hem passat d'octubre, que hi ha el 8 i aquests dies de festa, t'enganxa en ple trimestre l'administració, si es pon o no és igual. Tu aquell dia ho has de tenir tot fet. Llavors, hem trobat la fórmula perquè en aquest sector es permet a poder coordinar aquests dies fent més hores i ho compensem amb altres hores. Però no tots els negocis el mateix. El que està de cara al públic té un horari. I això és molt complicat. I ens hem trobat amb el Covid inclús que aquesta situació de crisi, com totes les crisis, ha aflorat la gestió i els punts febles s'han agreujat amb aquesta situació, perquè han posat al límit moltes empreses que no se'n sortiran.
Ara que parles del teletreball, ens ha demostrat, precisament, sobretot en un país com el nostre o en el sud d'Europa, no?, aquests països mediterranis que potser no confiaven tant en el teletreball, a diferència, per exemple, doncs de països més del nord d'Europa, ens ha demostrat, en aquest cas, la pandèmia, que pots ser més productiu i efectiu sense haver de fitxar i sense haver de complir unes hores determinades, sinó més eficiència i no tant quantitat?
És que, al final, si tu necessites un temps per fer la feina i tu pots organitzar, i també estàs de tenir formació, perquè a vegades hem de saber parar, i si estàs treballant des de casa en un espai que tinguis a casa, has de saber regular-te això i no estar tot el dia enganxat. Però si aprens a fer-ho amb formació i t'organitzes bé, tens una qualitat de vida, tant professional com emocional, que incrementa la teva rendibilitat. Llavors, molts companys meus de despatx les personal que tenen fills s'estimen més fer seguit i plegar a les 4 de la tarda i dinar mitja hora perquè van a buscar elles els seus fills al col·legi. Jo em trec el barret quan hi ha aquesta conciliació i la voluntat per part de l'empresa i per part del treballador. I tenen obert 8 hores igualment la gestoria o el despatx, però prioritzen el personal segons les seves necessitats. Si a molts sectors això es pogués fer, que no tots és possible, però molts sí, milloraria la qualitat professional, el rendiment de l'empresa i l'emocional del treballador. Perquè quan un treballador està a gust, tot funciona diferent. Però això requereix molt esforç per part de tothom.
Clar, al final, això és com l'ambient en una oficina, no?
És doncs, on passem més hores.
Si hi ha un ambient enrarit, doncs afectarà, evidentment, també doncs, a la feina, no? En aquest cas.
I trobar un bon regulat d'això, doncs, bueno, requereix esforç de tots, les coses no es fan solen.
És el que comentaves, que no tots els sectors doncs, es pot aplicar aquest tipus de teletreball ni de complir uns horaris com des de fa temps també s'està intentant, no? Doncs que apropar-nos una mica més als països nord-europeus i no plegar tan tard per poder doncs,
per això requereix també molta lleialtat per part del treballador i per part de l'empresa, no? Perquè clar, hi ha la picaresca, no? També. Llavors això, ara hi ha eines informàtiques que tu veus la producció i la rendibilitat d'aquell treballador. Tot es pot controlar. Administració pública, privada, i quan parlem els economistes d'eficiència i eficàcia, això ho tenim molt clar. Llavors, aplicar-ho això a l'empresa, motivant el personal perquè compleixi això, doncs, bueno, és interessant. I hi ha moltes eines que això doncs, ho permet.
Avui, tal com som, estem parlant amb l'Associació d'Empresàries i Directives del Baix Empordà, de l'Empordà, amb la Susana Caré, sòcia de l'entitat, i la seva presidenta, l'Eulàlia Puig. Fem una petita pausa i continuem amb el tal com som. Avui, al Tal com som, parlant amb l'Associació d'Empresàries i Directives de l'Empordà, amb l'Eulàlia Puig, la seva presidenta, i la Susana Caner, una de les seves sòcies. Parlàvem del teletreball, ara pensava en el context de la pandèmia i amb el fet doncs, que, per exemple, en altres països ja s'estigui aplicant també doncs, el certificat Covid per treballar tant en el sector públic com el privat. Com ho veieu, això, en el cas de que pogués arribar aquí?
Ho trobo fantàstic, tot el que sigui mesures de seguretat i control, pues és qüestió de civisme i sumar i responsabilitat per part de tots. És que no hi ha més. Estem tan controlats amb el mòbil que el que digui que vol intimitat, això ja és un error, perquè el mòbil és que ja és tot, ho dones tot, amb la qual hem de tenir sentit comú per la salut, no? I poder tenir una vida lo mínimament còmoda.
I creieu que això s'acabarà implantant aquí a...
Home, és que si pugen les estadístiques de contagi, segurament que sí. Tots estem cansats de la mascareta.
I més en l'àmbit també de treball i segons quines feines,
clar,
eh?
Clar, home, clar, està clar.
Que no és el mateix doncs, estar doncs, en una oficina que hi ha un espai entre taules que doncs, està en un forn, o està a l'hostaleria, o està... No?
Evidentment.
Parlàvem de reptes i també de crisis, no? Ara la pandèmia ha estat una crisi, evidentment, econòmica a part de sanitària i humanitària, però és que sembla que no que ens sortim d'una i en ve una altra, no? Clar, ara recordo el 2008, no? Com vosaltres vau viure aquella crisi? Quan la vam superar, si és que la vam arribar a superar, i ja l'hem encavalcat amb una altra? Eulàlia, tu...
No, però el 2008 nosaltres encara com a associació no existíem i, per tant, cada una ho va solventar dintre del... Clar, jo no la vaig viure gaire perquè estava en una gran empresa com és la Caixa i, per tant, vaig veure molts clients, però jo penso que sí que la vam més o menys saber solventar. Ara aquesta la veig més difícil de poder superar. Trobo que em dóna la impressió que encara en ve una més potent de cara a aquest any i ens hem de tots intentar fer tot el que diu la Susana, molta professionalitat, molt sentit comú, i molt creure en el que fas i posar-hi tot l'esforç.
I en la nostra zona, en la que potser malauradament s'ha focalitzat tot molt en el sector serveis, com es pot intentar doncs, revertir aquesta situació? La Susana demana la paraula aquí.
Bé, és que amb l'Eulàlia, que jo visc en primera persona a l'altra banda, des de la PIME, el que tenim claríssim tots els professionals que ens dediquem a això, que tenim despatx, veiem que l'empresa PIME o micropime que no tingui una bona gestió i administració del seu propi negoci, amb un seguiment i amb un assessor que l'acompanyi amb les decisions, està mort i enterrat. El sobreendeutament de les empreses, totes, les pimes, que no tinguin un pla d'habilitat o abans de fer un negoci o durant a fer un negoci, per adaptar-se als canvis, veure la rentabilitat del seu negoci, el cost de personal, la producció del personal que té, a veure si cobreix o no les despeses. El punt mort és a partir de quin euro jo tinc beneficis. Aquella reestructuració d'adaptació i inversió en el seu negoci per professionalitzar-lo, sobretot en el sector de l'hostaleria. Ara, el proper 12 de novembre, farem una ponència justament d'això, la restauració post-Covid, eines de gestió, perquè te trobes molts empresaris a restauració, és que sempre ho he fet així i m'ha anat bé. M'he fet un far a treballar aquest estiu i no tinc un duro. Tinc la pòlissa dalt de tot. Perquè no ens professionalitzem i ens pensem...
Pa per avui i gana per demà. És
clar, no, si no ens professionalitzem... Ho veiem, el banc no em dona la pòlissa normal, el banc no vol el que valis en casa teva. El banc el que vol és un pla d'habilitat que garanteixi que el teu negoci podrà pagar aquella quota i en aquests 3 anys pagar el préstec. Per això et denega la pòlissa, perquè la pòlissa de crèdit, inclús justament amb la sòcia de CaixaBank de Sant Antoni Cosi, en parlàvem l'altre dia, de que, clar, la gent es pensa que el gestor portar els papers cada trimestre allà amb una bossa, ja està. I això és un error. Això és un error absolut. Per tant, estem morts. I totes les crisis el que fan és una neteja, acaba d'enfonsar el que ja no ho fa bé i es pensa que ho fa bé, no es deixa ajudar, i llavors el que fa és potenciar aquell empresari que pren consciència, que vol millorar i vol consolidar la seva companyia, i es deixa ajudar d'un bon professional. No el gestor de tota la vida, un professional que faci bé la feina, que tingui el seu negoci controlat, que li acompanyi amb les decisions i que controli els seus pressupostos i costos fixes, perquè al final treballem per guanyar-nos la vida, no per endeutar-nos. Perquè què passa? Jo amb el tema de la segona oportunitat, moltes vegades el sobreendeutament i la mala gestió porta a un concurs de persona física o de l'empresa. Però és per mala gestió. El 95% de les empreses, de les pimes, tanquen per mala gestió.
O per una mala planificació ja inicial, no?
Per mala gestió. Vull muntar un negoci. Jo tinc trapa i a lo loco. No, a lo loco no. On te'l vols muntar? Què vols fer? Quin cost inicial és la inversió? Quina despesa física fixa tindràs després? Quants restaurants fan un menú de 10 euros i no saben el que li costa el plat? I si tens 30 comensals i has de fer 40 menús diaris per cobrir el teu cost fixe, si només tens 30 taules, com vols cobrir el cost fixe? Per això jo dic que és professionalització i formació, i si l'empresari pren consciència i es deixa ajudar de l'assessor, es fan meravelles, perquè es fan canvis i és un treball en equip. Els professionals no podem fer res si el client o l'empresari dius, és que tu vas al metge i dit-hi mal de cap, pren una aspirina i faig exercici. Vale? Però si tu t'he dit pren l'aspirina i no faig exercici, estic mort. I la nostra professió està molt prostituïda, perquè quan veus un puesto laboral, fiscal, comptable, tot, 10 euros. Ostres, renta, tio. És que què estem fent?
En aquest sentit, vosaltres, des de l'Associació d'Empresaris i Directives de l'Empordà, feu aquest tipus d'assessorament de pla d'empresa i d'emprenedoria?
No, l'associació no.
Jo parlo d'un sector.
L'associació el que fa és a dir als empresaris, feu això, però normalment el que ja és empresari ja té el seu professional. Però sí que desperta, diu, ostres, necessito formació en això. Bueno, doncs fem cursos, fem... Saps? Però d'alguna manera traslladem aquesta necessitat de que aquest nostre negoci ha de ser viu i t'has de tenir la capacitat per canviar en funció de les circumstàncies. I això vol dir gestió, una bona gestió del nostre negoci.
A vegades diuen, no, que més val una bona idea, no, una idea original, per intentar cobrir aquell sector de mercat que, no, en alguns llocs doncs no està cobert, no? Vosaltres el detecteu? Quin és? Si hi ha algun tipus de sector empresarial que potser no s'ha explotat prou aquí a la comarca?
Jo crec que molts. Jo crec que tota la comarca, des de sempre, ha gaudit del món del turisme. I, per tant, jo crec que és molt important la reinvenció. Jo penso que fa falta molts sectors que encara no s'han... que vindran, que volen venir. Jo conec empreses, inclús de Barcelona, sobretot, que valora moltíssim la qualitat de vida que tenim aquí i que els agradaria traslladar-se, perquè el teletreball ha facilitat aquests temes. I penso que vindrà un gran canvi a l'Empordà. I si l'Empordà el sap aprofitar, això el farà molt més productiu i molt més gran i molt més poderós en el món català.
Que semblava que l'alternativa, quan parlàvem aquí estem treballant massa en el sector serveis, l'alternativa era la indústria, però ara doncs hi ha moltes altres feines, no, de tecnològiques que poden doncs obrir aquest camp, no, també?
Sí, jo conec 2 o 3 empreses grans que estan buscant llocs per venir. Mm-hmm. I penso que serà una gran reconversió perquè canviarà molta manera de viure, o sigui, allò de 3 mesos, que cada vegada era més curt, de molt de treball, però després molta gent que després parava i no tenia res. Clar, era una mica de...
Acabar amb la temporalitat, d'alguna
exacte.
Manera.
Acabar amb la temporalitat. No?
Exacte, exacte.
Parlàvem de les xerrades, per exemple, la del 12 de novembre, ja, Susana, n'has fet 5 cèntims, però exactament doncs, en què consistirà, quan es farà i qui...
La del 12 de novembre és la PIME post-Covid en general, però l'exemple pràctic que hem posat i que posarem i exposarem a la xerrada és dos persones que tenen un projecte, una idea, i munten un restaurant. I la idea de la presentació és què s'ha de fer abans d'iniciar un projecte o durant d'un projecte iniciat que no saps per quin motiu, estàs fent les coses iguals i no funciona. I llavors aquests passos que passen, no? Com actua i quin resultat té el que ho fa tot sense planificació i sense autodidacta i el mateix negoci amb el mateix pressupost, quin és el resultat d'una bona gestió i administració d'aquell negoci. La idea és intentar despertar la importància del professional que acompanya l'empresari. Optimitzar temps i recursos per incrementar la rentabilitat. Mm. Aquest és l'objectiu. I la que posposem era de la transmissió de l'empresa familiar, doncs, la importància de planificar doncs, aquest canvi generacional, que la posposarem per més endavant.
I què ha de fer doncs, les persones que estiguin interessades a assistir a aquestes ponències?
Doncs quan nosaltres enviem o bé entrar a la web de l'associació o bé trucar per fer-se la inscripció i si no a les xarxes socials que d'aquí res ja començarem a publicitar-ho que també ens poden trobar per Instagram o Facebook i allà també sortirà el link per la inscripció.
També es pot anar, qui no vulgui fer tot això, en el Palau Firal.
En el Palau Firal,
i allà sí. L'informaran, eh?
O sigui, totes les feu de fet a Altamar, eh? Les feu al Viver d'Empreses.
Sí, tenim l'espai
allà. Altamar allà fins a les 5 de la tarda, eh? Mm-hmm. Des de les 9 fins a les 5.
I de cares doncs, fins a final d'any teniu més agenda d'activitats, algun congressos o...
No, congrés, farem el congrés una altra vegada com cada any, congrés d'emprenedoria, participem en un dia de l'organització. Després fem sempre, cada 5 setmanes, un dinar que ve un ponent i serveix de networking, de que les noves associades es presentin i d'escoltar algun tema que ens pot ser interessant. Això ho fem cada 5 setmanes en un restaurant, dinem juntes. Després tenim un sopar de final d'any. Sempre fem, la veritat és que si d'algú pequem és que fem moltíssimes activitats, ens ho passem bé, estem unides, som moltes, però moltes ganes de fer coses i convidem a tothom que vulgui associar-se a venir, que jo crec que quedarà content.
Sí, és una brisa d'aire fresc perquè veus una mica la situació de cada persona amb el seu sector i sempre és molt enriquidor, la veritat, perquè t'obre la ment, no? I posar-se al lloc de les altres persones, inclús professionalment, també t'enriqueix a tu.
No, al final són sinergies, eh? Que sí, és una mica el que es fan els vivers també, que és aprofitar doncs, una mica sí. El que fa cadascú, no? I compartir-ho, no?
I perdre la por a explicar i comentar i compartir doncs, què t'inquieta com a empresa, què te passa a tu en el teu sector, perquè aleshores, quan veus un altre en el teu sector, ostres, pues, què puc fer això, puc fer allò... Bueno, t'enriqueix i t'ajuda a prendre decisions per fer un pas endavant.
Inclús en el camp del networking hem aconseguit, s'ha donat el cas de que ja hi ha hagut algunes aliances de dos mons absolutament diferents, però que han creat alguna sinergia conjunta i una empresa conjunta. Vull dir que jo penso que són productives i que de veritat va molt bé.
Oportunitats, sí.
Oportunitats. Abans d'acabar, volia preguntar-vos què en penseu de... des de fa temps doncs, es reivindica o s'està intentant treballar a Palamós perquè hi hagi sòl industrial, no acaba de, diguem, de quallar, des de, evidentment, el sector industrial es reclama, però després també doncs, hi ha opinions en les que pensen que en aquest món tan globalitzat en què mancomunem a vegades molts de serveis, potser no cal que cada municipi tingui un sòl industrial. Què en penseu vosaltres?
Absolutament d'acord. És que la individualitat porta a la soledat i a ser
precaris,
una cosa petita. No hi creiem gens, creiem això, en ser grans, en fer coses comuns, en fer-ho una cosa que de veritat tothom hi cregui i tothom hi participi i tothom pugui posar-hi
valorar, els polítics haurien de valorar una mica més l'interès comú que l'interès individual. I quan fas una inversió d'aquesta envergadura, val la pena trobar la fórmula d'arribar al consens d'on es fa, com es fa, pels accessos, per la inversió que s'ha de fer. Jo ara per feina he hagut d'estar a Sevilla la setmana passada i m'he endut una trista decepció, perquè tota la circunvalació que va al voltant de l'Expo 92 i tota aquella esplanada, de veritat, allò, ja n'he vist cosa més deteriorada i precària que aquella zona, d'abandonat que està. Jo no voldria, pel meu municipi, trobar-me amb una inversió no ben planificada, que no tingui un rendiment a mig llarg termini i que, entre tots, sumar perquè aquella despesa no sigui inútil. Jo em vaig trobar horrorós. I això no voldria que passés aquí, evidentment.
És que l'empresa habitualment busca, com a mínim, comarca. No busca municipi. Municipi és molt a curt plaç. Estem en un món globalitzat. I penso que hem de fer un canvi de mentalitat i pensar això. Pensar en gran.
I més ara que les comunicacions, no?
Potenciar les comunicacions i, sobretot, la industrialització. No podem dependre tant de fora. Ara s'ha vist. Ara s'ha vist que el Covid amb tot ve de Xina, que a més Xina només fa que copiar, i aquí el que haurien de fer és potenciar les empreses, bonificar una mica les quotes de seguretat social, optimitzar bé la gestió perquè les empreses puguin contractar personal. Perquè, si no, el sistema dependent ens porta al fracàs.
Baixar la quota d'autònoms també estaria bé.
Sí, és que la quota no es tracta només d'això. La quota d'autònoms, el que no pot ser, no em toquis aquest tema, que tenim per 2 hores més.
No, podeu tornar a venir un altre
però
dia.
Però la quota d'autònoms, el que no pot ser és que una persona contracti un treballador i li pagui 1.000 euros quan la seguretat social d'aquella persona t'acosta 420. En canvi, l'autònom, si paga la quota mínima, té menys prestació que l'altre. L'única diferència dels autònoms amb el règim general és l'atur. Però tu cobres per lo que cotitzes. Jo, com a autònom, jo no pago el mínim. Perquè jo, si demà em faig mal o tinc una invalidesa, jo vull estar coberta. Aquest tema tenim per un dia, si vols.
Seria molt interessant, de fet.
Perquè aquest tema, jo, molts clients al despatx, abans dels 45, els invito una informativa i els hi firmo la meva recomanació d'incrementar la quota. Perquè no em diguin que no els he informat. La de bons la decisió és seva. Però estic una mica cansada que la gent es queixa dels autònoms, tota la vida han treballat d'aquella manera i ara volen la mateixa prestació que un que s'ha sacrificat. No ho trobo just. Mm. És una qüestió de formació.
Això, probablement, exacte, de formació i d'informació.
I d'informació.
Cal saber també aquestes coses per poder-ne tenir una opinió. Avui, el Tal com som, hem après moltes coses del món de l'empresa amb l'Associació d'Empresaries i Directives de l'Empordà, amb la seva directora, l'Eulàlia Puig. Eulàlia, moltes gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
I la Susana Cané, sòcia i economista, que també ha participat en altres entrevistes aquesta casa i que, bé, us tornarem a parlar per les ponències. De moment, tenim apuntada aquesta del 12 de novembre. Moltes gràcies, Susana.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Gràcies, bon dia.
Gràcies, molt bon dia.